L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Molt bona tarda, molt cordial un dia més aquesta salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Som a dimecres, som a 4 de novembre, una jornada més, anem a repassar l'actualitat i ho fem com sempre, introduint el sumari de continguts a tractar en els propers minuts en titulars. Un temps d'actualitat que avui obrirem parlant de la Diputació de Tarragona i del Pla d'Acció Municipal per al període 2017-2020. Una dotació que augmenta un 20% i que permetrà de distribuir 60 milions d'euros al conjunt dels municipis de la demarcació. L'Ajuntament de Godall projecta començar les obres de millora als carrers del municipi. L'alcaldessa diu que aquestes obres podrien començar abans d'acabar l'any i es complementarien també amb la millora de l'enllumenat públic. L'exdirector de Política Energètica delega la responsabilitat d'avaluar el risc sísmic del projecte Castor en agricultura. Jorge Sanz ho va declarar ahir al jutge que hi havia indicis de perill de sismicitat, però que no eren prou destacables, com per incloure'ls a l'informe geològic. En clau política, la canareva Mari Carmen Navarro, actual presidenta del Consell Comarcal del Montsià, i Josep Maria Pallàs, pel Camp de Tarragona, seran els candidats d'Esquerra Republicana a la llista al Congrés per al proper 20 de desembre. Els republicans tarragonins i ebrencs també han escollit Josep Rufà i Miquel Aubà com a principals noms per a la llista del Senat. En clau d'agenda, aquest divendres a Deltebre celebraran una festa benèfica en favor de Ramon Casanova. Països com Alemanya, Luxemburg o França participaran en una nova edició d'ExpoClic, la que amposta tindrà lloc al pavelló Firal del 13 al 15 d'este mes de novembre. I a Santa Bàrbara ja ho tenen tot a punt per donar inici a una nova edició de Culto Tardor. Enguany es durà a terme aquesta Culto Tardor els dissabtes 7 i 14 de novembre. El plat fort de les jornades d'enguany és el cantaor tradicional valencià Pep Jimeno Botifarra. Acabarem a ritme de qüestions esportives i destacant el partit que aquesta mateixa tarda celebra el Club de Futbol Amposta, partit per celebrar el centenari i que a partir de les 8 i mitja de la tarda l'enfrontarà al Nàstic de Tarragona. Aquestes són algunes de les propostes informatives més destacades del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Ho avançàvem en titulars, avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant del proper Pla d'Acció Municipal de la Diputació de Tarragona per al període 2017-2020, un pla que creix un 20% respecte de l'anterior i que repartirà 60 milions d'euros entre els diferents municipis de la nostra demarcació. El president de la Diputació, Josep Poblet, va presentar ahir dimarts a la tarda als alcaldes de la zona del Camp de Tarragona, la setmana que ve farà el mateix amb els de les Terres de l'Ebre, alhora que els va exposar a la continuïtat dels ajuts a les escoles Bressol i a les escoles de música de titularitat municipal, així com també per al transport escolar no obligatori. Pel que fa als serveis que ofereix la Diputació, Josep Poblet en destacava un de pioner, un equip que assistirà als consistoris en el compliment de la llei de transparència. Josep Poblet va presentar ahir a la tarda, com dèiem, als alcaldes del Camp de Tarragona, els serveis que l'ens Els serveis que l'ens supramunicipal oferirà durant el mandat, que ha començat aquest 2015, un dels primers punts que va voler destacar va ser la dotació del Pla d'Acció Municipal, que s'allargarà entre el 2017 i el 2020 i que creix un 20% respecte a l'últim pla, amb 60 milions d'euros en total. El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, exposava com han pogut assolir aquest pla d'acció municipal de 60 milions d'euros per al període 2017-2020. L'escoltem.
És la feina que hem hagut de fer en aquests anys, insisteixo, sobretot del 2009 cap aquí, per a poder lograr tenir aquests recursos addicionals que sense venir-nos de més de l'Estat els poguéssim enviar als ajuntaments. I això la gent del món local ho ha sabut entendre i valorar. I n'estan molt agraïts. Perquè ha coincidit amb els anys en què les retallades de Madrid han creat els maldecaps més grossos del govern de Catalunya, a tal punt que els plans únics d'obres i serveis de Catalunya o s'han vist minorats o s'han vist posposats. De tal manera que les diputacions catalanes, i en aquest cas molt particularment la Diputació de Tarragona, perquè aquest és un instrument propi de la Diputació de Tarragona, hem hagut de fer esforços molt grans per aconseguir que el món local notés els efectes d'aquestes disminucions d'altres administracions el menys possible. En quant trobarem altres casos. Però em volia entretenir una mica amb aquest perquè sobre aquest hi descansa l'actuació principal. Per a poder arribar a 60 milions d'euros pel quadrienni vinent, 2017-2020, o haver fet el 50 del quadrienni que ara fineix, s'ha hagut de fer un gran esforç humà, polític, material, econòmic i de logística organitzativa.
El president de la Diputació Tarragonina parlava també d'aquests ajuts que dona la Diputació en àmbits que, de fet, són competència de la Generalitat. Josep Poblet.
Per tant, hem decidit que, en vez d'esgrimir la competència, si esteu o no esteu, hem adoptat un criteri de dir qui perjudica això finalment a la nostra societat. La podem ajudar? Sí. D'acord. Com podem ajudar els nostres ajuntaments? Què és el que fem sempre? Incrementant una línia de col·laboració, la de l'ajut a les llars d'infants de titularitat municipal. Per això ho fem a través dels ajuntaments. Per tant, aquesta suplència significa per any, en el cas de les llars d'infants, 5 milions d'euros. En el cas del transport escolar no obligatori, 540.000. I en el cas de les escoles de música, uns 300.000. Per tant, si fem el sumatori, deuen ser 5.840.000. Prop de 6 milions d'euros de qüestió social, que més enllà de la que ja fa la pròpia Diputació, perquè així és competència, doncs escoles d'art i disseny, escoles de música, conservatoris de música, escoles d'educació especial, que són centres nostres, aquests ja els atenem, amb mitjans propis. Hem hagut d'atendre aquests altres, que sense ser de la nostra responsabilitat, entenem que són una ajuda a aquelles famílies que se'n gaudeixen.
Josep Poblet destacava també la importància de la llei de transparència.
La llei tracta d'obrir un camí a un comportament diferent per part dels administradors i, naturalment, a unes capacitats modernes, noves i més obertes per part dels administrats. Per tant, no es tracta només d'informar, sinó que es tracta de fer fàcil aquesta informació i entenedora. Per això es parla de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Només és bon govern aquell que explica el que fa i que la gent ho pot entendre.
El president de la Diputació de Tarragona explicava també als mitjans de comunicació com assistiran els consistoris per fer complir la llei de la transparència.
Hem fet municipis de menys de 1.000 habitants que els hi farem tot perquè ells no poden. Distribuirem equips pel territori, no vindran ells a prendre i anirem nosaltres a casa seva, valgui l'expressió, anirem a cada ajuntament, anirem a cada organització local a explicar-los-hi i els deixarem en condicions de que ho sàpiguen manejar, actualitzar i tenir permanentment amb aquesta informació pública que és la xarxa, el portal de transparència. Aquest portal tecnològicament també els hi facilitarem nosaltres, de manera que puguin tenir l'instrument tècnic, la capacitat administrativa de gestionar-lo i naturalment l'actitud de mantenir-lo amb aquella vigència que els obliga la llei. De 1.000 a menys de 20.000 és un tram de població en el que l'ajut és gairebé el mateix, però amb algunes coses doncs, de menys, perquè s'entén que ja tenen unes altres capacitats. I després queden els de més de 20.000 habitants, que aquest doncs, ja és un servei menys intens, perquè són municipis que per si mateixos ja poden tenir unes capacitats en les que ells poden afrontar perfectament el compliment d'aquesta llei.
Així, el Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona prestarà l'assistència més idònia per als municipis amb menys recursos i capacitat tècnica, sobretot als municipis de menys de 1.000 habitants, tal com explicava les seues paraules. La Diputació els oferirà en aquests municipis tant la formació per crear els portals de transparència, així com els coneixements necessaris per mantenir-los.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara parlant de l'Ajuntament de Godall, que projecta de començar les obres de millora als carrers del municipi. La seva alcaldessa diu que aquest inici d'obres podria ser abans d'acabar l'any, unes obres que es complementaran també amb la millora de l'enllumenat públic. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
L'equip de govern a l'Ajuntament de Godall vol començar a posar en marxa les propostes del programa amb les que van concórrer a les eleccions municipals del passat mes de maig. La seva alcaldessa, Teres Mel, explicava des del programa Món Local de la Plana Ràdio que després d'aprovar el plec de clàusules al darrer ple, al proper esperen aprovar també les adjudicacions i començar les obres de la tercera fase d'arranjament dels carrers del municipi per tal de poder-s'hi acollir a les ajudes del PAM, és a dir, al Pla d'Acció Municipal.
Bueno, destacàvem, vull dir, la continuació de les obres dels carrers, perquè ja tenim dues fases fetes, ja havíem de començar la tercera. Crec que tothom té que tindre els seus carrers arreglats. Vull dir, si vam començar, tenim que acabar. Vull dir que l'últim ple no ja vam fer, vam aprovar el plec de clàusules, ara, en teoria, este ple ja queden aprovades, ja farem, diguéssim, ja començarem lo d'allòs l'adjudicació. Vull dir, a veure, si no passa res, començarem el desembre. No, si no passa res, nos tenim que començar al desembre, perquè aquesta obra va lligada a una subvenció del PAM que la tenim que començar aquest any.
Esmel també deia que un altre projecte urgent en fase d'estudi és el de millorar l'enllumenat públic, que amb el pas dels anys ha quedat obsolet i que provoca problemes sobretot en episodis de pluja.
Estem fent ja un estudi per a l'enllumenat, perquè s'han de canviar l'enllumenat públic perquè tenim molts de problemes quan plou. Són, diguéssim, el que és enllumenat públic té molts anys, està rovellat, cola l'aigua dins, salten les fases i ens queden sense llum. Simplement és que s'han de canviar.
Les obres de millora que s'han fet al camp de futbol de Godall i que han consistit, entre altres, en l'obertura d'un nou accés a les instal·lacions, tanques noves o accés per a minusvàlids, gairebé ja estan també acabades, deia l'alcaldessa de Godall.
Gràcies, Josep. I de les qüestions del Godall, on anem ara cap a Vinaròs, allà continua el judici pel cas Castor. L'exdirector general de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Jorge Sanz, va defensar ahir, davant del jutge d'instrucció que s'encarrega de les diligències prèvies del cas Castor, que el seu departament tenia la responsabilitat de pronunciar-se sobre si la instal·lació gasista s'adequava per a servir de dipòsit d'emmagatzematge. Sanz va assegurar que la competència d'avaluar els riscos ambientals era exclusiva de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient. L'exdirector general de Política Energètica va reconèixer que en la fase de consultes i al·legacions es va identificar risc sísmic, però que no es va considerar destacable arran de la informació aportada en un estudi d'impacte ambiental de l'empresa promotora, Escal UGS. Jorge Sanz és director, com dèiem, de Política Energètica i Mines i doblement imputat en el cas Castor per la seva responsabilitat sobre l'informe geològic i la declaració d'impacte ambiental, va defensar davant del jutge d'instrucció de Vinaròs que calia l'aprovació del projecte d'execució del Castor per posar en marxa l'activitat i no només la concessió d'explotació que es va donar amb el vistiplau del seu informe geològic. Sanz va explicar que la competència del seu departament en l'expedient de concessió de l'explotació es limitava a l'anàlisi del disseny tècnic d'enginyeria i del risc geològic en termes de porositat, seguretat de l'estructura i estabilitat de la falla, però en cap cas sobre el perill de sismicitat. Tal com van explicar fonts de l'acusació, Jorge Sanz va declarar que per tramitar l'expedient de la concessió d'explotació es va utilitzar un estudi d'impacte ambiental que va elaborar la pròpia empresa promotora, Escal UGS. L'exdirector general de Política Energètica assegurava que no era competència de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria avaluar aquest estudi, sinó de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri d'Agricultura, organisme que de fet havia de tramitar la declaració d'impacte ambiental, una declaració que va arribar un any i mig després de la concessió de l'explotació. Jorge Sanz va explicar també als jutjats de Vinaròs que el seu departament va intervenir en altres expedients del Castor, en el tram d'informació pública. En la fase de consultes, la Direcció General de Política Energètica, segons Sanz, va recopilar les al·legacions d'organismes i particulars, les va remetre a Escal UGS i va donar trasllat de la resposta de la promotora a les administracions implicades. És en aquesta fase en la qual Sanz reconeix que es va tramitar l'informe de l'Observatori de l'Ebre on s'identificava el risc sísmic si s'injectava gas, però va admetre que no es va estimar oportú d'incloure'l a l'informe geològic de l'Institut Geològic i Miner Espanyol en considerar que el risc no era destacable segons l'estudi d'Escal. Ara, els propers imputats citats a declarar seran el conseller tècnic de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental, José Manuel Escanilla, i el subdirector adjunt de la Subdirecció General d'Avaluació Mediambiental, Miguel Aymerich. Tots dos ho faran respectivament dilluns i dimarts de la propera setmana.
L'informatiu Emute.
Continuem amb qüestions ara de l'actualitat política i en este cas amb la mirada posada ja en les properes eleccions al Congrés, en les properes eleccions estatals del 20 de desembre, i en parlem perquè una regidora de l'Ajuntament d'Alcanar, l'actual presidenta del Consell Comarcal del Montsià, Mari Carme Navarro, junt amb el cap comarcal d'Esquerra a la comarca de l'Alt Camp, Josep Maria Pallàs, seran els candidats que la militància d'Esquerra de les federacions del partit al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han escollit per encapçalar, com dèiem, la llista al Congrés dels Diputats de les eleccions del pròxim 20 de desembre. El Consell i l'Executiva Nacional de la Formació seran ara els que aprovaran l'ordre definitiu de les candidatures, d'aquesta candidatura concretament que aglutina tota la demarcació de Tarragona. A banda de Pallàs i Navarro, les respectives federacions han escollit també Josep Rufà i l'exalcalde independent de Gandesa, Miquel Aubà, com a principals candidats per a la llista del Senat. L'elecció de Pallàs, que va ser el cap de llista a Valls l'any 2007 i director dels Serveis Territorials d'Educació a Tarragona entre el 2003 i 2006, va tindre lloc en el marc del Congrés de la Federació Regional d'Esquerra del Camp de Tarragona amb un 92,2% dels vots. L'acompanyaran a la llista Manel Barceló, Eduard Rovira, Neus Roig i Marc Roca. Pel que fa a la votació dels candidats per a la llista del Senat, Rufà va ser el més votat, seguit de Virgínia Martínez, Laia Pie i Carme Ferrer. A les Terres de l'Ebre, els prop de 50 militants que van assistir al Congrés de la Federació de l'Ebre d'Esquerra van donar suport, com dèiem, a la candidatura de Mari Carme Navarro, regidora a l'Ajuntament d'Alcanar, que de fet era l'única candidatura que s'hi presentava. A banda de defensar el mandat democràtic del passat 27 de desembre i defensar els acords del Parlament, així com del govern, Carme Navarro reivindicava també la defensa de les agressions que patix el territori, com ara el Pla Hidrològic de l'Ebre, el projecte Castor o la manca d'inversions i infraestructures fent bandera de la supressió dels peatges de l'autopista AP7. Al seu costat, els militants van escollir per a la llista del Congrés Muntsa Cabetas i Marc Puigdomènech. Pel que fa al Senat, l'única candidatura presentada a l'Ebre era la de l'independent Miquel Aubà, actualment regidor a Gandesa, que també va rebre el suport de la militància. En aquest cas, també es van escollir com a candidats Maria Teresa Puell, Cinta Agné i Ismael Pinyas.
Quarta gala taurina, Terres de l'Ebre a Sant Carles de la Ràpita el 28 de novembre. Actes a les 6 i mitja de la tarda, Assemblea General de Socis al Casal Cultural El Maset i a les 9 i mitja de la nit, sopar i gala taurina al restaurant Varadero. Comissions, penyes, socis i aficionats als bous. Ja podeu fer la vostra reserva al sopar i gala taurina fins al 22 de novembre contactant a l'e-mail de l'agrupació o a qualsevol membre de la Junta. Organitza agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita amb el suport de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
Obrim ara un bloc dedicat a propostes d'agenda. Comencem a Nanta del Tebre, on per aquest proper divendres està prevista la celebració d'una festa benèfica en favor de Ramon Casanova. Una iniciativa de la qual avui des de Ràdio Delta ens parla en la seva crònica Lluïsa Bertomeu.
Continua la recollida de fons a favor de Ramon Casanova, que des de principis del mes de setembre es troba a Galícia, on rep una teràpia que podria resoldre el problema de paràlisi de la musculatura facial. Recordem que Ramon Casanova té diagnosticada des de naixement una paràlisi cerebral que li impedeix caminar i parlar, tot i ser molt conscient del que succeeix al seu voltant. La seva família continua organitzant activitats a fi de poder continuar la teràpia que està rebent. Per això aquest divendres han preparat una festa llatina. Escoltem la germana de Ramon Casanova, Saida.
Este divendres fem una festa, una sessió llatina que han organitzat. Bueno, la iniciativa va ser del duo Sol Negro, que van voler participar, i bé, vam organitzar una nit de música chata, música salsa, una nit de molt de bailoteo, i bueno, ho farem al centre cívic a partir de les 11 de la nit, en divendres, el divendres 6, i bé, estem molt emocionats, molt contents de la iniciativa d'este grup. A més, participarà DJ Raúl, que ja feia molts de dies que volia participar i no trobava com, i bueno, farem una nit d'una festeta al centre cívic, a veure si va molt bé. També estem, lo Vall de Salou també vol participar, encara no han acabat de confirmar com ho faran, però també volen vindre, i bé, esperem que sigui una nit de molta festa. Tot això per ajudar Ramon. Estem, la veritat, és que molt contents.
A partir de les 11:30 de la nit d'aquest divendres, al Centre Cívic de Deltebre, sessió de música llatina amb el duet Sol Negro i després música amb el DJ Raúl Sec. El preu de l'entrada solidària són 5 euros.
Gràcies, Lluïsa. Passem a Amposta. Països com Alemanya, Luxemburg o França participaran en una nova edició d'Expo Click, una edició que ahir es va presentar a la capital del Montsià i que tindrà lloc al pavelló Firal del 13 al 15 d'aquest mes de novembre. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
S'ha presentat ja una nova edició d'Expo Click. Una exposició que complirà el pavelló Firal d'Amposta amb una quinzena de diorames d'adults i una desena de punts de venda. La mostra tindrà lloc del 13 al 15 de novembre, com dèiem, al pavelló Firal d'Amposta, on s'espera que passen més de 6.000 persones. Hi haurà diferents representacions internacionals com a punts de venda d'Alemanya, Luxemburg, França i també de Catalunya i de la resta de l'Estat. Així ho explicava el tècnic de joventut de l'Ajuntament d'Amposta, Marc Vidal.
Diem que l'ExpoClic havia de ser un referent, no només a Catalunya, ja que ara estem a la segona posició. Pensàvem i creiem que havia de ser un referent i a nivell de Catalunya i també si pot ser a nivell europeu. Quasi bé és una de les fires que té més mètodes d'exposició d'aquest tipus. I bueno, aquest any comptarem amb 11 tendes, de les quals dos d'elles són de nivell d'Europa.
El regidor de Joventut ha destacat la voluntat per consolidar aquesta fira que ha crescut en molt poc temps. Volen, com dèiem, que sigui referència a tot el país, tot assegurant que es treballarà per incrementar el pressupost que es dedica en aquesta singular fira.
Gràcies, Manel. I a Santa Bàrbara ja ho tenen tot a punt per donar inici a una nova edició de Cultu Tardor. Enguany es durà a terme aquesta nova edició els dissabtes 7 i 14 de novembre. El cantador tradicional valencià Pep Gimeno Botifarra serà un dels plats forts d'aquestes jornades culturals. Des de la Plana Ràdio, novament, Josep Roig.
Quarta edició de Cultu Tardor ja està preparada, tot a punt. Aquest 2015, els dissabtes culturals de tardor es tornaran a concentrar en dos caps de setmana i seran aquest proper dissabte 7 de novembre i el dissabte 14 de novembre, tot i que en el seu inici els dissabtes de tardor destinats a organitzar diverses accions culturals es perllogaven pràcticament durant tot el mes de novembre, l'any passat ja es va decidir limitar-los a dos. L'alcalde de Santa Bàrbara i responsable també de l'àrea de cultura al municipi, Alfred Blanc, deia que en la segona edició ja se'n van adonar que quatre caps de setmana potser eren excessius i per això s'ha reduït a la meitat.
Cultu Tardor va ser una creació de fa 3 anys i bueno, vam començar els dissabtes de tardor, eren en principi, però bueno, ara ja ens estem de l'any passat, ja vam veure que 4 dies potser era excessiu i ens vam limitar a fer-ne dos dissabtes, els dos dissabtes anteriors a la Fira de l'Oli, i que bueno, pràcticament ens cobreixen tot el mes de novembre en activitats. No? Enguany seran el 7 i el 14.
Així doncs, enguany, aquest dissabte, 7 de novembre, es farà la presentació de Cultu Tardor amb un recital de poemes de l'Associació de Poetes Poemes al Vent, formada per persones de les Terres de l'Ebre i Matarranya, poetes amateurs d'una llarga trajectòria en aquest món. També hi haurà l'actuació del grup de clarinets de l'Institut d'Ensenyament Artístic Oriol Martorell de Barcelona, encapçalats pel músic i mestre planer Joaquim Tafalla. El dissabte següent hi haurà l'actuació del cantaor tradicional valencià Pep Gimeno Botifarra, que és el plat fort d'aquest jornades.
Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
Dissabte 28 de novembre, de 5 a 9 de la tarda, al Cap de l'Aldea, amb el suport de l'Ajuntament de l'Aldea. Regidoria de Sanitat. Ajuda'ns a ajudar.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat, abans d'arribar a la informació meteorològica, tractem avui també qüestions esportives. Parlem de futbol i ho fem perquè el Club de Futbol Amposta celebra aquesta mateixa tarda el partit del seu centenari. Serà concretament a l'estadi municipal a partir de les 8:30 de la tarda el rival, el Nàstic de Tarragona. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Vespre, a partir de les 8:30, tindrà lloc a l'estadi municipal d'Amposta el darrer partit de celebració del centenari del Club Blanc i Negre, del Club de la Capital del Montsià. Un partit que enfrontarà el Club de Futbol Amposta amb el Nàstic de Tarragona de segona divisió, l'equip referència de la demarcació tarragonina. Així ho explicava el president del Club de Futbol Amposta, Jordi Pérez, que assegurava que es van posar en contacte amb el Barça, però va ser impossible que l'equip de la capital catalana viatgés fins a la ciutat.
Bueno, avui jugarem ja l'últim partit que farem del centenari contra el Gimnàstic de Tarragona, equip de segona divisió A. Vam intentar que pogués ser l'estiu, però la veritat és que per fetges va ser molt complicat i vam insistir molt en que l'equip més representatiu de la nostra província pogués estar en altres centenaris. Esperem gaudir d'un bon partit. Sabem que coincidís en jornada de Champions, però no hi ha més alternativa, esperem al camp.
El partit, com dèiem, començarà a 8:45 del vespre davant del Nàstic. L'entrada serà gratuïta per a tots els socis del Club de Futbol Amposta.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui marcat el temps per l'estabilitat. No preveiem cap pluja. Les d'ahir al vespre, a la nit, fins allà a mitjanit, a quarts d'una. Sorpresa. A l'àrea del Baix Llobregat fins i tot va ploure fort, més de 100 litres a Molins de Rei i al voltant de 20 litres a alguns barris de la zona de la falda de Collserola. Cal dir que després d'aquesta humitat, d'aquestes pluges, s'han format boires, sobretot les comarques de Barcelona, els Vallesos, el Bages, també la comarca d'Osona, aquí ja és més típic, hi havia força boira fins a la mateixa ciutat de Vic, i algunes boirines cap a la zona doncs, del Prepirineu, punts de Lleida. Restes de mala mar, això també ho destaquem. Avui molta mar de fons d'un metre i mig, puntualment 2 metres, baixant ràpidament ja 1 metre. És a dir, que la situació es va calmant després del temporal de llevant, amb un dia de sol, 4 núvols prims, sobretot a la tarda per Ponent, algun núvol baix que es pot formar al prelitoral, l'àrea del Montseny, on també hi va ploure ahir al vespre, pluges que van afectar sobretot aquesta zona com prelitoral que ressegueix l'AP7 per darrere Collserola, que és on més va ploure ahir al vespre i tampoc estava previst. I aquí tenim doncs, aquest dia, sobretot marcat pel sol, i la pujada de temperatures. Avui temperatures de 20 a 23, 24 a les més altes, molta bonança. Per tant, sembla que anem camí d'una mena de primavera, d'un parèntesi d'aquests estiuets que tenim a la tardor, com el de Sant Martí, doncs, que s'avança uns dies. També al País Valencià, Illes Balears, més de 20, 23, 24 graus, amb 4 núvols prims cap a la zona de València, poden progressar cap a Castelló, alguns a les Balears, ben poca cosa, i molta mar de fons, d'un metre i mig, 2 metres, baixant cap a 1 metre aquesta tarda. No serà un dia tampoc de vent, però de molta mar de fons a les platges. Va pujant lentament demà i els propers dies la temperatura, sobretot divendres, dissabte, el cap de setmana, farà més sol i pugen les temperatures. En alguns llocs fregant els 24-25 graus. El que dèiem, sembla que anem de cara a la primavera.
I fent una ullada a la previsió del temps, arribem un dia més a l'hora ja de tancar aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, dimecres 4 de novembre, també elaborat a càrrec dels serveis informatius de les municipals de les Terres de l'Ebre, també un dia més presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, com sempre, reiterar el nostre agraïment per seguir-nos. Demà hi tornarem. Fins llavors. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.